El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua. Aquest raconet de Ràdio Olot ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui tenim quatre novetats als cinemes Olot i un nou film del cicle 5 en català. A l'apartat de l'agenda tindrem sessió de cineclub i dues sessions de cinema a l'Espai Cràter per aquest cap de setmana. També avui parlarem de la secció 25 anys atrapats, amb un títol important, estrenat aquest últim quart de segle, avui és el torn de Match Point, de Woody Allen. També comentarem una novetat editorial de llibres de cinema i una recomanació per veure una pel·lícula des de casa. Tindrem apartat d'actualitat on en Jordi ens portarà la crònica del que ha vist, com a mínim un petit resum, de Valladolid, que ja sabeu que el tenim desplaçat al festival. I acabarem, com sempre, amb el concurs on recordem que us preguntàvem quina era per vosaltres la millor, i deixeu-m'ho dir en castellà perquè sempre s'ha dit així, Chica Almodóvar, que ha tingut el director Manchec. Us he d'avançar, sense dir-vos noms, que hi ha hagut una àmplia majoria de persones que han dit la mateixa. Però va, comencem amb la recomanació de la setmana, ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Quina és la notícia? Bé, aquesta setmana hem tirat d'efemèrides i és que el proper diumenge, dia 27 d'octubre, celebra des de l'any 1992 el Dia Mundial de l'Animació. És una iniciativa que la promou l'Associació Internacional de Cinema d'Animació, que el que vol precisament és posar en valor aquest art i tota la gent que hi treballa, que és molta, al darrere de qualsevol producció animada. La idea és agrair la iniciativa, reconèixer també aquest gènere, el de l'animació, que tantes joies i meravelles ens ha ofert des dels primers dies de la història del cinema i que, a més, és un gènere que ha evolucionat moltíssim. A partir de tot plegat, què us recomanem? És complicat, perquè podrien ser moltíssimes les pel·lícules a recomanar-vos. Però va, hem triat a l'atzar un clàssic dels darrers anys, estem parlant de Toy Story 3, estrenada l'any 2010 i dirigida per Lee Ulrich. La podeu veure a Disney+, Rakuten, Apple TV i Prime Video.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Les habla el comandante. Si miran a su izquierda, tendrán una hermosa vista del Gran Cañón.
¿Te dije que podíamos volar?
¿Cómo hace esto Tom Cruise?
Te garantizo que no me va a gustar nada.
Mi mundo nos ha encontrado.
¿Quién ha enviado esa cosa?
Mi creador.
Claro.
Los simbiontes no vinieron aquí por accidente. Huían.
¿De qué?
¿Cómo se llama?
Nol.
¡No!
Tenemos algo que él quiere. Mientras Venom siga vivo, todo terminará.
¿Qué hacemos?
Buscar un disfraz.
Hola, tío.
Calentito.
¿Por qué no haces más que dar guantazos a la gente? ¿Pero qué te pasa?
Lo siento. Llevamos mucho recorrido, tú y yo. Pero estamos jodidos.
Este mundo no puede sobrevivir si seguís juntos.
Lo necesito. Somos malos, ¿eh?
¡Sí, señor!
Llega un momento en la vida de todo hombre.
Doncs vinga, ens arriba Venom, El último baile. És una pel·lícula d'acció, aventura, ciència-ficció de l'univers Marvel. De fet, Marvel el que ha fet és, ja ho sabeu, a banda d'unir els seus personatges en diverses produccions conjuntes, anar creant com petits universos amb cada un d'ells. Aquesta, Venom, El último baile, és la segona entrega del que en diuen el Venomverse, que ve a ser aquest univers d'aquest personatge, que forma part i està íntimament relacionat amb l'univers, que és molt llarg, de Spider-Man, de Sony. Per tant, ja sabeu que aquí tots aquests personatges, els que en sou seguidors, ho sabreu perfectament, i els que no tant, doncs hi ha relacions entre els uns i els altres. En aquest cas, és una pel·lícula que combina un estil una mica més còmic, amb un to més lleuger, hi ha acció, i és veritat que Venom és un personatge, és un, en diuen un simbionte, és a dir, és una mena de d'ésser alienígena que agafa o es posa dins d'una persona i llavors li agafa la personalitat també i parla amb ell, etc. Que no és d'aquelles més recomanades per, evidentment, per nens gaire petits, perquè sí que és que el personatge en si doncs, està fet d'una manera que potser pot fer una mica de por. Però, i té un caràcter molt extravagant, i tota ella és un dels personatges més peculiars de l'univers de Marvel. Aquí els actors protagonistes tenim a Tom Hardy, a Woody Harrelson, a Michelle Williams i a Naomi Harris, entre d'altres. Hem de dir que el director és Andy Serkis. Segur que algú de vosaltres us sona perquè ell és molt conegut, és actor també, per les seves interpretacions al Senyor dels Anells, és a dir, era en Gollum del Senyor dels Anells, l'Andy Serkis. Ell volia dirigir i buscaven un director que estigués especialment sensibilitzat o que conegués molt bé tot el món de l'animació en digital amb ordinador, i clar, com que ell ho havia passat al Senyor dels Anells perquè ell feia de Gollum i tenia molta experiència en personatges generats per ordinador, el van venir a buscar per poder fer també aquesta pel·lícula. Ens explica la història després de la primera, és a dir, bé a continuació de la primera pel·lícula, el protagonista encara té a dins i conviu amb aquest simbiont alienígena que es diu Venom, intenta mantenir una certa normalitat a la seva vida tal com pot, però quan de cop i volta un assassí en sèrie psicòpata, ho té tot, aconsegueix unir-se a un altre simbiont, que fins ara només era ell, anomenat Carnage, es desencadena tota una batalla entre un i altre, evidentment, com podeu veure, amb destrucció de tot tipus i una cosa d'enormes proporcions. Com que Carnage es converteix en una amenaça imparable, Venom ha de trobar la manera de derrotar-lo. A partir d'aquí, tota la història, a banda d'això, doncs, també explora la complexa relació que ja ho van fer a la primera pel·lícula entre Eddie, que és el protagonista, i Venom, que és aquesta mena de simbiont alienígena que té a dins.
¿Ese es Tom?
No, ha salido un momento. A ver, dime el
pasaporte,
porfa. Pero si no hay nadie, mejor.
Pau.
No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante.
Me habéis contado todo lo que pasó cuando fuisteis a Argentina. Os dijeron algo sobre mi madre. ¿Quién fue? Se llamaba Marie. Era francesa. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Ha sido el que me sigue. Es él. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, con nosotras.
¿Qué haces en la vida, Camila?
El tuyo cine. ¿Sos buena?
Podrías haberme avisado que estás loca de atar la mina. Igual no te preocupes que no le dije nada, ¿eh?
¿De qué?
De que no sabía que la estabas grabando.
Kemina.
¿Qué?
Estamos malditas.
¿Nosotras?
Me estás asustando.
¿Y qué te asusta? Si no me crees.
Doncs bé, ens arriba un producte de terror en aquest sentit, misteri, d'aquelles coses paranormals que, en fi, que tenen els seus seguidors i els que els hi costa una miqueta. A més, estem parlant d'El Llanto. És una pel·lícula que es va presentar al Festival de Sant Sebastià, que ens explica la història d'Andrea, que a ella alguna cosa sembla que l'està com perseguint o l'està assetjant. Ella tampoc ho pot veure a simple vista, però ho intueix, i la història explica com 20 anys enrere, 10.000 quilòmetres, la mateixa presència havia atemorit a una altra persona i va haver-hi algú que coneixia aquella història, que és l'única que creurà ara a la protagonista en aquesta ocasió. Aquí s'hauran d'enfrontar aquesta mena d'amenaça i a partir d'aquí doncs ja no us explico més, perquè aquest tipus de pel·lícules el que tenen és precisament que el misteri s'ha de poder tenir fins al final. Tenim Esther Expósito, a Matilda Olivier, a Malena Villa, Àlex Moner, Sonia Almarcha o Tomàs de l'Estal com a protagonistes, i el director d'aquest film és Pedro Martín Calero.
Yo era un nuevo oficial del KGB y me dieron mi primera misión de espionaje, cierto actor y líder sindical.
Dutch, Dios tiene un propósito para tu vida.
Puedes huir de un matón un tiempo, pero al final vas a tener que plantarle cara.
Está a punto de estallar otra guerra aquí, en Hollywood, con los comunistas por un lado y la mafia por otro, y tú estás justo en el medio, hijo.
Hola, soy Nancy Davis.
Hola, Nancy Davis, soy Ron Reagan.
Por curiosidad, Ron, ¿cuál dirías que es el gran problema de nuestro tiempo?
No cabe duda alguna. El comunismo y la Unión Soviética.
¡Pero si es usted!
Me presento a gobernador y quiero pedirle su voto.
Ah, no recuerdo su nombre. ¿No ayudan sus iniciales? ¿RR?
¡Cariño! ¡Roy Rogers está aquí! ¡Y se presenta gobernador!
Ronnie, cuando nos conocimos me dijiste que querías mejorar este mundo. Ya sabes qué debes hacer.
El gobernador Reagan, como de costumbre, se opone a propuestas así.
Y dale otra vez.
No tenía miedo de enfrentarse a nosotros.
Un gobernador jubilado puede hacer poca cosa contra los soviéticos, pero un presidente sí que puede hacer alguna. Welcome to your life. Fui socorrista en un río. There's no turning back. Y aprendí a leer las corrientes. No solo las de la superficie, sino aquellas que discurren ocultas bajo el agua. Me dispongo a iniciar la mayor guerra de este siglo y no voy a disparar una sola bala.
Vas a cargarte 8 años de diplomacia.
Pues si crees que eso les ha sacado de sus casillas, espera y verás.
¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo?
¿Qué es lo que quieres que haga?
¡Quiero que luches!
Doncs vinga, ens arriba Reagan. Com podeu intuir per el tràiler i pel títol, és un film biogràfic sobre la figura de Ronald Reagan. La pel·lícula cobreix tota la vida, és a dir, des dels seus primers dies, no des de la infància, però des dels seus primers dies com a esportista, passant per la seva carrera a Hollywood, fins a les seves 2 legislatures com a president, i inclou moments clau, com l'atemptat que va patir l'any 1981 o la seva batalla contra l'Alzheimer en els seus darrers anys. És una producció que el seu equip de director guionistes han dit que s'han assessorat molt o que han demanat a molts historiadors i assessors polítics que els ajudessin, perquè estan parlant de fets històrics que, a més, no són de fa tant temps. Per tant, hi ha molta gent, a diferència d'altres coses que han passat fa molts anys enrere, que, evidentment, la rigorositat històrica hi hauria de ser sempre en una pel·lícula que tracta fets històrics, però sobretot aquelles que tracten fets que ha viscut la major part del públic, que potser et vindrà a veure, o bona part d'aquest públic, evidentment ha de ser molt rigorós, i això l'equip sí que ells diuen, després ho hem de veure quan veiem la pel·lícula, que van intentar que fos molt així. Un dels grans temes sempre és qui agafes d'actor protagonista per fer la figura d'un home tan conegut. Doncs bé, en aquest cas ha sigut Dennis Quaid, que ha acabat fent de Ronald Reagan. Ell va haver de treballar més a banda del guió, molt més a prop de tota la història del personatge, sobretot no només del caràcter públic i del que se'l coneixia, sinó també tota la seva vida privada, el seu procés mental, va haver d'aprendre els gestos característiques de Reagan. Aquí no ho veurem perquè tenim la versió doblada, però en la versió original també el seu estil de parlar, el seu accent,
Tot això sempre, un actor que es posa a la pell de qualsevol personatge públic té tota una feina afegida darrere que a vegades amb altres tipus de papers no passa. Com dèiem, Dennis Quaid agafa el paper de Ronald Reagan, tenim a Penelope Ann Miller com a Nancy Reagan, també hi apareix Mena Subari, Kevin Dillon, John Boyd o Scott Staver, entre d'altres. El director és Sean McNamara, ell és director, productor i guionista nord-americà, conegut perquè ha fet també altres pel·lícules més biogràfiques, més inspiradores. De fet, un dels seus projectes coneguts és Soul Surfer, de l'any 2011, que narra la història d'un surfista que precisament supera l'adversitat que se li apareix a la seva vida. I amb Reagan, McNamara, de fet, ha dit que ell no volia només explicar els fets i la vida tal i com va passar o que la coneixem pública, sinó aprofundir una mica més en la seva personalitat. Com us deia, l'argument ens centra en la vida i carrera d'ell, des de la part d'infància a Illinois fins que va ser actor a Hollywood i 40è president dels Estats Units. Repassa una mica els esdeveniments claus de la part política, però també personal, incloent-hi el seu matrimoni amb Nancy Reagan, les lluites com a governant durant la Guerra Freda i aquells moments decisius a nivell internacional que van marcar la seva carrera política. I a partir d'aquí, doncs, ens presenta o ens vol presentar un retrat una mica més complex, destacant la seva influència que va tenir en la política mundial.
Al principi sempre hi ha les idees. N'hi ha de grans, d'altres són més petites.
Uau, el llibre del papa. Ai, què ha sigut això?
Oh, que estrany. Hauré de tornar a trucar a l'electricista.
El gran sobre. Ens n'hem sortit. Som aquí de debò, nano.
On és el nostre llibre?
Per què volen el llibre del papa? Però si no està ni acabat.
L'hem d'acabar com sigui.
Un moment. He d'entendre una cosa.
Tenim molt poc temps. Tenim poc temps per completar la història.
Ara som el llibre del papa? Captureu-los, ara!
Us heu tornat tots bojos.
T'esborraré de la història ara mateix, sense... És la història. Una aventura ben plena de perills.
Doncs vinga, ens arriba un producte per tota la família, Dàlia i el llibre vermell. A més, ens arriba en català. És un film d'animació, una coproducció entre Argentina i Perú, amb col·laboració de diversos estudis d'animació llatinoamericans. És una pel·lícula que té un disseny visual molt influenciat per l'art europeu més clàssic, les novel·les de fantasia a l'estil Alicia al País de les Meravelles o el MacDoss, en les quals, no, la protagonista s'endinsa en tot un món estrany. De fet, ens explica la història com Dàlia és una nena aventurera, però que es veu transportada a un món màgic quan troba un llibre vermell que és misteriós. En aquest món de fantasia, que està ple de criatures estranyes i encanteris, ella ha de recuperar les pàgines del llibre que han estat disperses per restaurar l'equilibri i enfrontar-se, perquè sempre hi ha algú dolent, a una bruixa força dolenta que amenaça amb destruir tot allò que coneix. És una pel·lícula que utilitza temàtiques universals, d'aquelles que s'utilitzen en aquest perfil de pel·lícules, com és l'acceptació, el del canvi, enfrontar-se a les pors que cadascú té, les pors interiors, i tot plegat, doncs, amb una mica d'aire màgic, i que vol agafar, com fan ara ja totes les pel·lícules d'animació, van dirigides a un públic infantil, però també a un públic adult, perquè són conscients que, a banda que l'animació, com dèiem al principi, ha ressorgit i ha anat incrementant, i hi ha pel·lícules pensades per adults d'animació, les pel·lícules infantils també sempre intenten donar-li una mica de toc perquè la persona adulta que acompanya l'infant, doncs també la pel·lícula li agradi. El director és David Bisbano. Ell ja ha fet altres pel·lícules, sobretot a l'Amèrica Llatina, d'animació. Abans de Dàlia, el llibre vermell, havia dirigit la pel·lícula d'animació Rodencia y el diente de la princesa, que és una aventura que va fer amb ratolins, que va tenir molt bones crítiques per la seva imaginació visual i pel tipus d'història que havia explicat. En aquest cas, com que és animació, el doblatge, en el cas de la versió original, doncs ha agafat també actors i actrius coneguts de l'àmbit de Sud-amèrica. I us hem dit que totes les novetats ens arriba també una nova pel·lícula dins el cinema del cicle 5 en català. Ja sabeu que són aquestes projeccions que es fan a primera hora del dissabte i el diumenge a uns preus més reduïts. Ens arriba Guardiana de Dracs, que és una pel·lícula d'animació, una coproducció espanyola i xinesa, que va destacar com un dels projectes més ambiciosos dels últims anys. Combina tècniques d'animació d'última generació amb un estil artístic que vol reflectir i explicar l'estètica tradicional xinesa. Ens explica la història d'una nena que està situada, evidentment, a l'antiga Xina imperial, que es converteix accidentalment en la protectora de l'últim drac vivent que queda. Danzi. Junts inicien un viatge per portar un ou de drac en un lloc segur, travessant, evidentment, territoris perillosos i enfrontar-se a enemics molt poderosos. A mesura que van avançant, com passa amb aquest tipus de pel·lícules, la protagonista descobreix la seva pròpia força interior i el que significa ser una guardiana de dracs. Els directors han sigut, com dèiem, una coproducció, Salvador Simó i Li Jianping. Salvador Simó és un dels directors coneguts per la seva pel·lícula d'animació Buñuel en el laberinto de las tortugas, que va tenir molts premis internacionals, i Li Jianping, per la seva part, ha estat involucrat en la indústria d'animació xinesa durant molts anys, fent diverses pel·lícules i també participant en diferents sèries. Partint de tot plegat, del que entra, del que teníem, us recomanem que si teniu ganes d'anar al cinema, consulteu prèviament els horaris, perquè tenim diversos doblets. Dàlia, el llibre vermell amb La substància, Guardiana de Dracs amb Smile 2, Regan amb Bad Gyal de Joia, també tenim Chin-chan el superheroi fent doblet amb La infiltrada o Robot salvaje amb Joker. I amb sales soles tenim Venom, El último baile, El llanto, L'habitación de al lado, i atenció perquè el dia 27, aquest diumenge, tindrà lloc la projecció del concert Whitney Houston de Concert from the New South Africa, per la qual cosa els horaris de L'habitación de al lado també podrien variar. Però ja us hem dit que l'agenda venia carregada i tenim altres coses. Anoteu també, per avui tenim nova sessió del cicle de cinema, El murmuri de l'aigua i altres sorolls. En aquesta ocasió podrem veure el documental El silencio que queda, de la directora Amparo Garrido, que debuta en el llargmetratge. Ens explica la vella història de José Carlos, que és un home sec des de que tenia 6 anys, que pot identificar d'oïda més de 200 espècies d'ocells. El silencio que queda dura uns 70 minuts de bellesa i sensibilitat. El podeu veure avui mateix a les 7 de la tarda a la Sala Magma de l'Espai Cràter d'Olot. I pels que sigueu mans del Sessió Contínua, no només del nostre programa, sinó d'allò de fer doblets i d'anar a veure una pel·lícula i al cap d'una estona una altra, si aneu a la tarda a la Sala Magma de l'Espai Cràter, a la nit podeu assistir a la nova sessió de Cineclub amb la projecció de Los Rayos Gamma del director Henry Bernadette. És el segon treball del director quebequès, amb 3 històries interpretades per actors no professionals que parlen dels desitjos, les frustracions i de l'amistat. És una petita joia, Los Rayos Gamma, que podeu veure avui mateix a 9:45 de la nit al Cinema Olot. I per últim, preneu nota de la projecció d'un altre documental. En aquest cas es tracta de No Box For Me, An Intersex Story, de la directora Florian Devigne. Aquest documental reflexiona sobre com les persones intersexuals busquen reapropiar-se del seu propi cos i construir la seva identitat. L'activitat forma part de la campanya comarcal per la prevenció de violències masclistes i fòbiques que organitza el SAI, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, amb la col·laboració també de l'Espai Cràter. I la podreu veure demà dissabte, 26 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la Sala Magma de l'Espai Cràter d'Olot.
...25 anys atrapats.
Vinga, anem de viatge per quedar-nos atrapats, en concret a l'any 2005. Aquell any, un dels directors més prolífics de la història i que ens té acostumats a l'estrena d'un títol per temporada, estem parlant de Woody Allen, estrenava una de les grans obres de tota la seva trajectòria, Match Point. Ha En un any de grans estrenes com Aviador, Old Boy, Brook Mountain o Crash, Woody Allen en regalava una veritable obra mestra que es posava ell mateix al nivell de les grans peces com Annie Hall, Manhattan o La rosa púrpura del Cairo. Un nivell però marcat per més d'un canvi que tot seguit analitzarem.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Matchpoint explica la història d'una expromesa del tennis que se'n va a Londres a donar classes. Allà coneixerà una dona rica amb la que es casarà, tot i que està enamorat d'una altra. Amb aquest plantejament inicial, la pel·lícula t'atrapa i t'emociona a parts iguals fins a la mitja hora final, sorprenent i del tot imprevisible. El director, que per primera vegada rodava lluny de Nova York, aconsegueix retratar Londres de manera magistral, com després ho faria amb altres ciutats, i a la vegada es permet el luxe de fer un parell d'homenatges als seus estimats Bergman i Hitchcock.
Habla muy bien de usted. ¿No añora el juego profesional?
Gracias a Dios ya no tengo que hacerlo. Odio el circuito profesional. Viajar sin parar. Y nunca habría sido un Rusetsky o un Agassi. Hay que desearlo mucho. Y no tengo su talento.
Sus credenciales y referencias son excelentes. ¿Le apetece vivir en Londres?
Muchísimo. Muchísimo.
Aquí tenemos unos socios muy selectos. ¿Puede empezar el sábado?
Com no podia ser d'una altra manera, quan parlem d'una pel·lícula de Woody Allen, hem de parlar dels actors i actrius que hi apareixen. Concretament, en aquest cas, parlem de dos intèrprets en estat de gràcia. Per una banda, Jonathan Rhys-Meyers, que porta tot el pes de la trama i amb molt bona nota. I per l'altra, Scarlett Johansson, que amb aquest paper adquiria aquell embolcall que fa d'una actriu una estrella gairebé clàssica, a mig camí entre la fredor i la fragilitat de femme fatale a pobra noia perduda. Però altres detalls fan de Matchpoint una pel·lícula que sorprèn dins la carrera de Woody Allen. La posada en escena inclou un parell d'escenes de sexe molt poc habituals en la seva filmografia. Aquest fet cal afegir els moviments de càmera que amaguen allò que no cal veure o senzillament allò que no vol que vegis.
¿També te enamoraste a primera vista?
Me pareció muy guapo. Bueno, ya te he dicho que estaba malo. Estaba deslumbrada por las atenciones. ¿Y qué tal tú y Chloe?
Es un encanto.
Es un encanto. A ti te va a ir todo muy bien. Si no la pifias.
¿Y cómo voy a pifiarla?
Intentando ligarme.
Matchpoint és una pel·lícula d'aquelles que no pots deixar de mirar amb un final inesperat i en la que veus passar tot un seguit d'esdeveniments sobre els que el propi Woody Allen no moralitza ni en fa cap judici, deixant que sigui el propi espectador el que ho faci. Convidant-vos a que també vosaltres ho feu, avui l'hem volgut recordar. La podeu veure a Prime Video i a Movistar Plus. Oh,
llibres i pantalles.
Parlem ara d'una recomanació en el món dels llibres de cinema. Es tracta de 80 rebobinados, d'Òscar C. Segura. El títol fa referència a allò que ara molts joves ja no saben, però que altres segur que recordareu que es feia amb les cintes de vídeo VHS de rebobinar-les. Doncs ve d'aquí. Perquè, de fet, el llibre el que fa és un repàs a més de 400 pel·lícules dels anys 80, descobrint secrets de rodatges, anècdotes d'escenes, llegendes i altres sorpreses, i tot ordenat per seccions com les que tenien els videoclubs d'aquests anys 80. Comèdia, terror, fantàstic, western, d'autor, etc. 80 rebobinados, l'ha editat Col·lección Cinema i el podeu trobar per 17,90 €. I a les plataformes us proposem Starlet, una pel·lícula protagonitzada per la besneta d'Ernest Hemingway i dirigida per Sean Baker, un director que va saltar la fama amb Tangerine i que es va confirmar definitivament amb The Florida Project. En aquesta història coneixerem la curiosa amistat entre una aspirant actriu de 21 anys i una dona gran i vídua. Les dues coincideixen casualment a la vall californiana de San Fernando. Està protagonitzada per Dree Hemingway, Bonnie i Stella Miff. Starlet la podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
A l'apartat d'actualitat avui viatjarem cap a Valladolid. Ja sabeu que aquest principi de temporada, la tardor, ens porta molts festivals. Ara hem tingut la Seminci de Valladolid, allà hi ha anat en Jordi. Jordi Teix, com resumiries el que has vist?
Entrevistes, presentacions, rodes de premsa i cinema, molt de cinema. Així podríem resumir més o menys aquest any d'aquesta que ha estat la nova edició de la Seminci 2024, que amb la mirada expectant el 70è aniversari que celebrarem l'any que ve, va tancant ja les portes a una edició on hem pogut veure de tot. Enrere queden la pel·lícula inaugural Pou Bocerán, del director Carles Marquès Marcet, amb un retrat de com enfrontar-se a la mort des de l'amor i els vincles familiars. Ja ho va dir el mateix director en una entrevista prèvia. Hauríem de pensar en la mort abans del que ens imaginem. I d'un realitzador fet i refet a una debutant. Rita ha estat l'òpera prima amb la que Paz Vega s'ha presentat a la secció oficial, encara que fora de concurs, i amb la que vol adreçar-se i dedicar el producte a tots els infants que han perdut la mare víctima de la violència masclista. I un altre debut, el de l'actriu Marta Nieto, que també s'ha posat per primer cop en el llargmetratge darrere la càmera. Marta Nieto, amb la meitat de Anna, ens parla de l'entorn familiar i els vincles emocionals al voltant d'una persona que ha nascut nena però vol ser nen. Per altra part, alguns fermes candidats a guanyar alguna espiga, que deixa'm dir, per cert, que vaig esmentar en l'última connexió la Biznaga com a premi, i no, la Biznaga és del Festival de Màlaga, aquí a la Seminci de Valladolid el que es dona és les espigues. Doncs alguna d'aquestes pel·lícules que dèiem veurem properament a les sales, hauríem de trobar-les entre Bob Trevino, que és un veritable cant al buit que ens deixen algunes famílies i que tots, per sort, omplim amb les famílies escollides. També hauríem de parlar de Vermiglio, un gran premi del jurat a Venècia, amb un drama de finals de la Segona Guerra Mundial, en una remota província del nord d'Itàlia, on la vida idíl·lica del lloc es veurà trastocada per l'arribada d'un soldat desertor. I per últim, dues perles, la tutoria, producte nòrdic al voltant d'un suposat abús entre dos nens d'una escola, i En l'alcova del sultán, del director Javier Rebollo, amb tot un homenatge als orígens del cinema, amb una estètica que recorda la de Wes Anderson, de la mà del director de fotografia Santiago Racaj, que ha estat col·laborador en treballs de directors com Jonas Trueba o Carles Simón. I entre tanta pel·lícula encara ens va quedar temps per visitar alguna exposició com la dedicada al sempre sorprenent David Lynch i amb la que et pots deixar portar pel surrealisme fantàstic de l'autor d'obres com Carretera Perduda, Twin Peaks o Mulholland Drive. Ja de viatge de tornada i pendents del palmarès d'aquest cap de setmana, potser aquesta fantasia màgica de David Lynch és la que ens farà esperar amb més ganes aquesta 70a edició de l'any que ve, que ja comença a caminar d'aquí un parell de dies. I és que no tots els festivals poden celebrar un número tan alt en la seva trajectòria.
Efectivament, moltíssimes gràcies, Jordi. Estarem pendents del palmarès d'aquest cap de setmana i, evidentment, en parlarem la setmana vinent.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
T'agrada el cinema?
Doncs a sessió contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs abans d'anar al concurs, ja us avancem com sempre que la setmana vinent, a banda de parlar-vos evidentment del palmarès de la Seminci, el que farem és també visitar una nova secció d'aquesta temporada, que ja sabeu que és la de la música en el cinema. Anem ara doncs a regalar entrades. La pregunta que us vam fer la setmana passada era, partint de la pel·lícula que s'estrenava, de l'Habitació del lado, de Pedro Almodóvar, quin era per vosaltres la vostra, o la que creieu que era la millor xica Almodóvar que havia tingut? Bé, n'ha tingut diverses, evidentment, al llarg de la seva història, però hem de dir que, si haguessin de fer un rànquing, s'emporta el premi, el número 1, Penélope Cruz, que és qui més dels nostres oients ens heu dit que us agradava o que consideràveu que era la noia Almodóvar per excel·lència. Evidentment han sortit altres noms també, Carmen Maura també ha sortit, Rocío de Palma també ha sortit, però hem de dir que Penélope, amb diferència, ha estat la més escollida. Hem rebut prop de 40 respostes encertades i d'entre totes elles s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinema Olot, la Laura Nez, que ella ens ha dit Penélope Cruz, sens dubte. Llancem pregunta per la setmana vinent. Aprofitant l'estrena de El Llanto, us volem demanar quina és la pel·lícula que us ha fet plorar més. I per què? Si és que hi ha un motiu, a vegades és perquè simplement et toca la fibra, però vaja, que ens expliqueu quina és la pel·lícula amb la que heu plorat més o que us ha fet plorar més. Ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot. Nosaltres esperem no fer-vos plorar i tornarem a parlar de cinema la setmana vinent amb en Jordi Teix ja incorporat aquí a l'estudi per explicar-vos tot allò que ha passat, que passi i que passarà en el món del cinema. Que passeu un bon cap de setmana.